Ràdio Estel.
Els dissabtes a un quart de nou del vespre, Viure en Salut. Un programa per estar al dia de tots els avenços en salut natural de la mà de professionals, amb Magdalena Romo. Per viure millor, pren nota. Escolta els dissabtes a un quart de nou del vespre, Viure en Salut, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Òscar Dalmau, bona vesprada.
Oh, bona vesprada.
Joan Maria Pou, bona vesprada.
Hola, com esteu?
Francesc Torralba, bona vesprada.
Vespre.
Juan Carlos Unfugué, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Pilarín Vallès, bona vesprada.
Molt bona vesprada i molt contenta d'estar amb vosaltres en persona.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Benvinguts a Accent, amb Roman Jori, un programa patrocinat per la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, què tal? Bon dia. Avui contem amb el Jordi Romeu, que ens ha fet un llibre sobre la mort del príncep, una ficció literària i una realitat històrica, com va ser la del Gato Pardo, que molta gent va veure la pel·lícula i va llegir la novel·la. I ha fet una mena d'assaig molt bonic, jo diria preciós, quasi més novel·la que assaig, diria jo, però que és interessantíssim. I com cada setmana, pues, li farem les nostres preguntes de rigor. Què tal, Jordi? Com estàs?
Molt bé.
Pues vinga, comencem. La ficció crea la novel·la. Amb això hi estem d'acord. És així,
sí.
Això? Per Kundera, l'art de la novel·la no consisteix a examinar la realitat, sinó l'existència?
Sí, anar una mica més enllà. No només allò que tenim davant, sinó allò que podria ser.
Perfums lleugerament putrefactes. Vaja, els perfums que patreus.
Sí, això és el clima de decadència del jardí de la casa, on es refugia la família Corbera als afores de Palerm. Per descriure la decadència de la família, utilitza aquests elements i comença pel jardí i després entra a la casa i parla, doncs, de la vaixella i dels coberts i dels tovallons, com estan allò sorgits i fets coca, diguéssim.
Fastuositat escantonada.
És això mateix.
És això mateix.
En aquest tema de la decadència. Ja no és allò que està en perfecte estat de revista, sinó que s'ha començat a trencar i no s'ha reposat, no s'ha refet de nou. Per tant, la decadència continua.
La decadència no era imputable únicament a la desídia de l'actual príncep?
No, perquè, diguéssim, ell, segons la lectura que em faig del Gato Pardo, ell el que és una baula més, una generació més d'una gent que s'ha dedicat a viure de renda, a viure dels ingressos, de les rendes que extreu del camp, de les seves propietats que cultiven pagesos, evidentment. Ells no la cultiven directament, sinó que ho arrenden, i d'aquí és on extreuen la riquesa per mantenir el seu tren de vida, un tren de vida que diguéssim, que es manté, però que els ingressos cada vegada van a menys.
La família Tordera, al moment d'iniciar la novel·la, semblava que no tingués aturador.
La decadència no té aturador. Diguéssim, en aquell moment, jo dic que estan en un pla inclinat en què tot tira cap avall i no hi ha fre. no hi ha fre. I ni ells estan disposats a posar-lo, tampoc, perquè el príncep no... Allò que diries, passa anys empeny i va venent propietats per anar mantenint el seu, diguéssim, el calaix ple.
Miquel Pairoli, el príncep i el felí. Sembla que hi havia molts escriptors que retrataven la realitat, no?
Sí, és molt curiós, perquè el Miquel Pairoli, que va guanyar amb el príncep i el felí, va guanyar el mateix premi que jo, el Premi Josep Vallverdú d'assaig, però ell ho va guanyar, em sembla, l'any 95. Ell fa un assaig bàsicament de crítica literària, el que passa que, esclar, com que és una novel·la històrica, no pot deixar de tocar qüestions històriques. La veritat és que la seva lectura ha estat molt, molt gratificant, molt, molt enriquidora, i m'ha donat moltes pistes per reflexionar sobre la novel·la.
Don Fabrizio vivia per sobre de les seves possibilitats, però això no és nou a Itàlia, ja ho deia l'Indro Montanelli, té escrits que ho diu això.
No, però l'aristocràcia en aquest punt en què es troba, el 1860, en aquestes revoltes, en aquesta invasió de les tropes garibaldines a Sicília, doncs en aquell moment doncs això estava estirant més el braç que la màniga. I el mateix autor, el mateix Giuseppe Tomasi di Lampedusa, vivia en aquesta... És un home que no va treballar mai, i va viure de les rendes que tenia i anar fent.
Hi ha una altra decadència, la pèrdua de prestigi social als ulls de la classe subalternes.
Sí, aquesta és una altra cosa que em posa èmfasi l'autor, Lampedusa, perquè el comportament del príncep representa que ha de ser en tot moment allò que se l'han de mirar amb respecte. I aquest respecte se l'ha de guanyar una mica amb el seu tracte personal amb la gent. I quan es presenta a Don Afogat a passar una part dels finals de l'estiu i la tardor, fa una sèrie de gestos que són mal interpretats pel poble, o són interpretats com un símbol també de que aquest home ha abandonat aquella posició una mica per damunt del bé i del mal que era l'aristòcrata i s'ha acostat massa a la gent. O sigui, el príncep ha de ser magnànim, però no ha de buscar complicitats i no ha de buscar, sobretot, familiaritats amb l'altre. L'ha de tractar, això, amb magnanimitat, però defugint qualsevol pla d'igualtat. I algun gest que s'acosti a això, aquesta igualtat, és una pèrdua de prestigi.
L'exercici de la magnanimitat...
Ser magnànim. Ser magnànim vol dir concedir. Però concedir com a qualitat, com a potestat que tens tu, que podries concedir o no concedir. Ser magnànim és això. És a dir, jo concedeixo, faig aquest favor, te'l faig a tu, però no pensis que tu ets igual que jo. Precisament perquè no som iguals, jo et concedeixo a tu. Tu no em pots concedir res a mi.
És un sistema social...
Aquesta és la idea.
Ja. És un sistema social fonamentat en el paternalisme i a la discrecionalitat de la noblesa, mare de Déu.
Sí, aquest paternalisme és un tracte paternal. Si tu et portes bé, nosaltres també ens portarem ben tu, et tractarem bé, et preguntarem què tal, com te trobes i tot això. Però, si goses aixecar un dit, garrotada també, I discrecionalitat també, perquè el noble... a vegades per fer-se, justament per revalidar la seva posició, és després, no? Dona d'una manera arbitrària una almoina o diners o fa concessions d'aquestes materials, precisament perquè la gent el continuï tenint allà dalt del pedestal, no?
Teresa Francalanza tenia que ser protectora dels caputxins per ser enterrada amb ells, no?
Sí, aquí salto a una altra novel·la que es diu Els Virreis, que ara recentment s'ha fet una traducció catalana per part de Pau Vidal, que planteja un tema similar al Gato Pardo, a aquesta decadència i aquest trànsit de la vella aristocràcia en el moment de la unificació italiana, però a la ciutat de Catània. I Francalanza, aquesta Teresa Francalanza, és el personatge que al començament de la novel·la, d'aquesta novel·la, Els Virreis, és enterrada amb tota pompa i circumstància, i és la que ha refet el casal familiar a partir d'una rigidesa absoluta en quant a control de despeses i en quant a control de què farà cadascun dels fills. No? Però vull dir, és una altra novel·la que també és molt interessant interessant, potser literàriament per mi és inferior al Gato Pardo, però des d'un punt de vista historiogràfic és molt interessant, els virreis.
Garibaldi va canviar tot Itàlia, no?
Garibaldi va ser un instrument per part del regne de Piemont per envair Sicília. És a dir, si ell actuava una mica en el seu nom propi, en el nom de Garibaldi, perquè si hagués actuat amb el nom del rei del Piemont hagués implicat una declaració de guerra entre dos estats. En canvi, Garibaldi, al fer la invasió de Sicília, o desembarcar en Sicília, quan la revolta antiborbònica i, per tant, prou unificació italiana ja havia començat, el que fa, diguéssim, Garibaldi manté aquest to d'aventurer. Actua en nom del rei del Piemont per aconseguir la unificació d'Itàlia, però d'una manera avalada i amb segones, perquè no es pogués dir que és un conflicte entre una guerra oberta entre dos estats.
Els Borbons estaven per tota Europa i Garibaldi va voler posar-hi fi. És així, això?
No. Els Borbons estaven, en el 1860, de Borbons només, bueno, a Espanya i a Nàpols. El 1713, quan es fa el tractat d'Utrecht, al final de la guerra de successió, una de les clàusules que s'imposen és que es divideix el patrimoni, l'antic patrimoni dels Habsburgs, i Nàpols, el regne de Nàpols i les dues Sicílies, queda governat per uns Borbons, però se separa del que seria l'imperi espanyol. I llavors quedaven Borbons a França, a Espanya i a Nàpols, però són tres estats completament diferents. Llavors, al moment de la unificació italiana, els únics estats que quedaven a part de la part nord que estava ocupada pels austríacs, una part ocupada pels austríacs, quedaven els estats pontificis al centre i el regne de Nàpols i les dues Sicílies al sud per fer la unificació.
La monarquia napolitana ja anava a menys, no? Feia temps.
Sí, era una monarquia amb decadència, amb fastuositat, però una mica amb la línia també de la noblesa siciliana. El Palau de Caserta, que és la residència dels reis, és un palau que encara si es visita actualment és impressionant perquè té uns jardins extraordinaris i és un casalot d'unes dimensions colossals, però allò ja estava corcat per dintre i a més amb una falta de legitimitat per part del nou rei, perquè això ho diu el príncep, va anar a retre el darrer homenatge al rei mort, però el nou rei Francesc ja no té la legitimitat que tenia el pare per la noblesa siciliana, i per tant això també els resulta més fàcil als aristòcrates sicilians de deixar-lo plantat.
Milan Kundera diu que trair és sortir de la fila. És així, això?
És una manera molt fàcil de dir-ho, no? Una manera molt planera i fàcil d'assimilar. Vull dir, trair vol dir que si tu estàs en un lloc i que si compta amb tu, simplement abandones aquell lloc i dius, no, me'n desmarco. I és una manera molt fàcil d'explicar aquest concepte. I és una imatge que fa servir Kundera, que l'utilitzo aquí per fer veure també que el príncep, en el fons, inhibint-se en aquest conflicte, no posant-se al costat del que tocaria, del rei de Nàpols, doncs el que fa és trair.
Don Fabrizio, supervivència aristocràtica com a classe, passar necessàriament per la renúncia a l'hegemonia.
Sí, és a dir, ell entén, després de la conversa del primer capítol amb Tancredi, ell entén que si l'aristocràcia vol mantenir algun futur dintre de la societat de Palerm, ha de renunciar a alguna cosa, i aquesta alguna cosa és el paper dirigent que havia tingut fins aleshores. I això vol dir que ells renuncien aquest paper, diguéssim, dirigent, aquesta hegemonia en tots els àmbits, polítics, socials, culturals, econòmics, etc., algú ha d'ocupar el seu lloc, no? I aquest algú, doncs, són les noves classes emergents, no? Aquesta burgesia, diguéssim, àvida de fer negocis, aquesta burgesia agrària i comercial i tot això, que són els que els desplaçaran els aristòcrates en benefici seu, és clar.
Els borbons absolutistes enfonsats a mort amb Garibaldis liberals unionistes, caratxos.
Sí, els dos bàndols que es pinten aquí, és a dir, d'una banda el caràcter, és a dir, la unificació italiana també tenia un component polític, que és aquesta oposició a l'absolutisme borbònic, no? El Garibaldi era portador d'un sistema, diguem, liberal, d'organització liberal de la societat, de les institucions, del dret, de la propietat, de tot això. És aquest nou règim enfront a l'antic règim que representen els Borbons.
La revolució burgesa, per què?
Bueno, revolució burgesa és justament això, aquest canvi en el lideratge polític, que permet aplicar un programa que abasta en tots els àmbits de la societat, un canvi institucional, la creació d'un nou regne, un nou estat, amb unes noves lleis, amb unes institucions noves i amb una concepció del dret de la propietat, doncs més d'acord amb els principis del capitalisme que no pas amb els principis feudals que persistien en la monarquia absoluta borbònica.
Don Calogero és el més llest de la novel·la.
Aquest, el Don Calogero representa els nous aires, aquestes noves classes emergents, aquests que tenen tanta gana per fer negocis, per fer diners, i que són llestos perquè són intuïtius, perquè veuen les oportunitats i sense cap escrúpol, doncs s'hi llancen al coll, no? Aquest home, el Don Calogero, a més de ser un líder liberal de la zona d'una fogata, a més especula amb gra, compra barat, ven car, deixa diners a la noblesa, la noblesa en garantia li deixa els terrenys. Quan no pot tornar el préstec, executa
simplement.
És un home viu, llest, que representa els nous temps, la nova manera d'entendre només la vida i els negocis, i l'Estat també, perquè ell el que es convertirà en diputat a Turí i farà les lleis per la seva pròpia conveniència.
Sedara és un mafiós, ja funcionava això aleshores, no?
Hi ha una discussió si es pot considerar mafiós o no es pot considerar mafiós. Calogero se li imputa el fet d'haver ordenat la mort del seu sogre. Jo diria que no és mafiós, però és el típic polític que donarà cobertura, més endavant donarà cobertura als mafiosos.
La ignorància està a punt d'entrar a formar part de la família.
Sí, a veure, aquesta nova classe emergent que farà, diguéssim, aconseguirà d'això, controlar les institucions, també portarà en si un programa estètic i cultural, i que serà, en relació a l'elegància, a l'exquisidesa de la vella aristocràcia, serà més xeró que una altra cosa. Per això insisteixo en la novel·la, en el simbolisme del frac, no?, del frac que porta Don Calogero en un sopar, que és com a peça, ell es reivindica socialment, però com a qualitat de sastreria, per dir-ho així, és una peça horrible. Per tant, sí, reivindica el seu paper hegemònic, però l'oferta estètica i cultural que aporta és d'una pobresa, terrible.
El moment culminant de l'idili de Tancredi i Angèlica, aquí veig que ho subratlles, això.
És que aquesta relació, que és la que permetrà a Tancredi aquest casament avantatjós, és avantatjós per les dues bandes, perquè ella, filla d'un Calogero, s'ennoblirà, no?, al casar-se amb un noble. I Tancredi, que és un noble, però que està pelat, aconseguirà un patrimoni que li permetrà projectar-se políticament. El que fa d'Empedusa al llarg de tota la novel·la és subratllar precisament aquest aquest caràcter de relació de conveniència d'aquests dos, aquesta relació. Hi ha una foguerada sentimental, però bàsicament, en el fons, està projectant aquesta relació cap al futur i dirà, bueno, està plena de... es posarà les banyes mútuament, és una relació d'interès, ella busca això, ell busca això altre, vull dir, és una... Lampedusa amb això sí que és molt, molt terrible, no?, perquè augura, vull dir, ja et saboteja d'entrada aquesta relació, ja et diu, no, aquesta relació està abocada al fracàs des del primer dia.
Sicília formava part d'un regne d'Itàlia i l'aristocràcia illenca, en aquest canvi, podem dir que li havia sortit de franc?
A veure, sí, perquè... És a dir, quan Sicília formava part del regne de Nàpols, les dues Sicílies, ells tenien l'hegemonia, perquè controlaven les institucions, ho controlaven tot. Quan es produeix la unificació italiana, amb els termes en què es va produir, la majoria dels aristòcrates o es van quedar a casa o, com el cas de Tancredi, lluiten al costat dels garibaldins, i per tant, en el moment en què es concreta el canvi de règim i la unificació, sí, ells han de renunciar a ser els únics rectors de la societat, però mantenen tot l'altre, ho mantenen intacte, les propietats, els privilegis, el títol nobiliari, etc., tot això ho mantenen. L'únic que han de fer és adaptar-se a una nova societat en la qual ells no són els únics a decidir, sinó que n'hi ha d'altres que també que tenen més protagonisme que ells.
Una jornada particular, això és de tota escola.
Sí, bueno, això em va fer gràcia perquè és un títol d'una pel·lícula que està molt bé, que és molt maca, i perquè també subratlla el dia del referèndum de la unificació, en el qual, doncs, el que es produeix és una falsificació dels vots, de manera que el poble de Dona Fugata vota unànimament sí a la unificació, quan en realitat hi havia gent que no n'era favorable de la unificació. I aquí Lampedusa fa una reflexió i diu en aquell dia va morir una cosa que és la bona fe de la gent, no? És a dir, a partir d'aquell dia que és la primera vegada que es poden expressar lliurement i se'ls nega aquest dret perquè es falsifica les eleccions, doncs fa una projecció al futur i diu, no ens ha d'estranyar que, no ho diu aquestes paraules, però ho deixa entreveure, de que després la gent pensi que el vot no serveix per res i, per tant, es vengui el vot i trafiqui, etc etc. Vull dir, d'aquell dia arrenquen tots els mals de l'Itàlia de 100 anys, no? Amb la màfia i la democràcia cristiana fent societat i comprant els vots de la gent.
Per a Lampedusa, la unificació havia marcat totalment com un pecat original des del moment de néixer. És així, això? La unificació de Lampedusa?
Bueno, ell Lampedusa és un aristòcrata i el que fa en aquesta novel·la és oferir el punt de vista de l'aristòcrata, de l'aristocràcia. I penso que el que fa és una lectura negativa, no tant de la unificació en ella mateixa, sinó de qüestions com ara aquesta falsificació dels vots i d'algunes actituds que han estat perjudicials pels sicilians, no? Vull dir, jo penso que aquesta és la realitat. Hi ha altres autors, com ara Luigi Pirandello o el mateix l'autor dels Virreis, Federico de Roberto, que també qüestionen la unificació i els resultats d'aquesta unificació. No la unificació en ella mateixa, sinó com s'ha fet i què ens ha portat, no?
Bueno, doncs fins aquí. És un assaig molt ben lograt sobre la novel·la del Gato Pardo. Llegiu La mort del príncep, de Jordi Romeu, Editorial Pagès. És fantàstic.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Hi ha melodies que transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals, les bandes sonores més emblemàtiques. Els diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel.